Notícies Vespre. Karen Madrid.
El cable Serra de Torre-romeu ha estat l'escollit per formar part dels anomenats centres sentinelles per controlar l'evolució de malalties respiratòries com la Covid o la grip. El de Torre-romeu serà un dels 33 ambulatoris i 10 hospitals que formen part del nou sistema de seguiment ideat pel Departament de Salut. Amb les dades recollides es pretén extrapolar quina és la situació d'aquest virus per si cal emprendre mesures. Torna a la normalitat en l'afluència i en les activitats dels casals de Setmana Santa impulsats per entitats sabadellenques. Entre avui i divendres s'estan fent activitats de tota mena a cavall entre l'educació i el lleure. Un exemple és el del Village New, que ha anomenat el seu director de coordinació, Pere García.
Fan activitats durant tota la setmana, com pot ser robòtica, activitats tecnològiques, d'estim, de ciència, relacionades amb l'anglès i esportives, també fent excursions sobre rodes i anant a la piscina, ara que fa una miqueta de bon temps, anem a la climatitzada, això sí, i res, intentaran ajudar en vi, aviam si pot sortir de l'illa dels conills i aviam què passa pel casal d'estiu.
I en esports, el Sabadell ja comença a pensar en el play-off després de guanyar contra el Betis Deportivo per 0-4. L'equip arlequinat es troba a només un lloc i un punt per sota de la zona de privilegi. Els de Pedro Monitis tornaran a la feina demà per preparar el duel de divendres a casa contra el Sevilla Atlético. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 3 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud i a la C33, al mateix municipi, 2 quilòmetres més de retencions en sentit Barcelona, també. A la P7 hi ha 2 quilòmetres de cues a Sant Cugat en sentit nord. I si mirem ja a la ciutat comtal, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, congestió entre Sarrià i Sant Gervasi, també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que s'han moderat després de l'ascens que vam viure el divendres passat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. El vent s'ha reforçat durant les properes hores, especialment en zones elevades, de la meitat a sud, també cap a la zona de la Pirineu, Prepirineu, punts inclús de litoral. Veurem ratxes de vent més fortes i algunes comarques, especialment del Camp de Tarragona, punts del sud del país, també cap a la banda del Pirineu, veurem ratxes que poden arribar a superar els 70 o els 90 km per hora, depèn de la comarca. I en aquest sentit hi ha vist en comarques, com dèiem, del sud, també a cotes altes del Pirineu, per la possibilitat d'aquestes ratxes molt fortes de vent, que fins aquesta propera nit matinada, en el cas del Pirineu, o fins i tot en punts del litoral, també podem veure algunes ratxes fortes, poden mantenir-se, doncs, durant les properes hores i fins a la propera matinada. Tot plegat, amb un ambient més ennuvolat durant la segona meitat del dia, núvols que acabaran deixant el cel més ennuvolat a la meitat sud, i a l'extrem sud és on hi ha la possibilitat que al final de la jornada hi hagi algunes petites precipitacions. Tot això també amb una temperatura que avui es manté més alta, amb aquest vent de component sud que fa que parlem també de màximes que poden rondar els 25 graus a la zona de Ponent i amb efecte foent cap a la zona del vessant nord que fa que la temperatura també a Viella arribi a superar fàcilment els 20 graus. És tot el moment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
El cable Serra de Torre-romeu formarà part del nou sistema de vigilància de malalties respiratòries que ha dissenyat el Departament de Salut. L'objectiu és que 33 ambulatoris i 10 hospitals facin un control epidemiològic de la Covid, la grip i altres virus d'aquest tipus. Entre la quarantena de centres sanitaris que formen part d'aquesta xarxa hi ha el cap de la Serra de Torre-romeu, l'únic centre sabadellenc que s'integra al servei. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'atenció primària vigilarà aleatòriament arreu de Catalunya l'evolució dels virus respiratoris, s'analitzaran les mostres i es seqüenciaran els casos que siguin més greus. La idea és poder extrapolar les dades per conèixer la incidència dels virus sense haver de comptar cas per cas, com es feia fins ara amb la Covid. Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública, subratlla que Catalunya serà pionera en aquest sistema de seguiment.
A nivell estatal, tant la ponència d'alertes com la Comissió de Salut Pública com el Consejo Interterritorial ha fixat que cal desenvolupar sistemes de vigilància sentinelles com aquest que estem presentant aquí i lo situa la segona meitat de l'any 2023. Nosaltres som la comunitat que ha avançat més. De fet, és l'única que lo té en rodatge en aquest moment.
Tot això asseguren que ha estat possible gràcies a l'expertesa que s'ha aconseguit després de 2 anys fent seguiment del coronavirus. Jacobo Mendioroz és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències.
És un circuit que d'alguna manera, crec que ho han explicat molt bé, integra totes les lliçons que hem tingut durant la pandèmia en quant a la importància d'utilitzar sistemes d'informació àgils, registres còmodes, analítiques avançades de dades, optimitzar els registres, que per la part epidemiològica per nosaltres és extremadament important perquè ja hem vist la velocitat que té de multiplicació en determinats virus i, per tant, la nostra resposta ha de ser el més àgil possible.
Entre els canvis principals del nou sistema hi ha l'augment de la cobertura, que passa del 0,9% a un 9%, les mostres, que passen de 110 a 400, a més del fet que el seguiment es farà tot l'any. La recollida de dades serà automatitzada i la informació incorporarà un desglossament per regió, sexe i edat.
Encara en salut, l'Hospital de Sabadell aplica des de fa un mes un test d'orina per detectar possibles recaigudes en pacients de càncer de bufeta, una patologia on els rebrots són molt habituals. La prova permet calcular les probabilitats de recaiguda sense haver de recórrer a altres mètodes més agressius, com ha explicat l'uròleg Josep Lluís González en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Es busquen amb orina una sèrie d'oncogens, que en diem, que estan especialment expressats amb aquesta mena de tumors, amb els neoplàsies de bufeta, i és un test que el que et diu és la probabilitat, vull dir, no és diagnòstic, sinó que et diu la probabilitat de que aquella persona tingui una recaiguda, una recidiva, que en diem, d'aquest tumor.
El Taulí tracta cada any entre 300 i 400 pacients afectats per càncer de bufeta, una de les incidències més altes de Catalunya. González atribueix aquesta xifra sobretot al passat tèxtil de Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental.
Ara no, però fa anys, com que va haver-hi aquesta, una indústria tèxtil molt potent, doncs tot el que eren tints, colorants i tal, doncs fan que el Vallès i la zona d'una àrea de Tarragona per a la petroquímica siguin les àrees de Catalunya i d'Espanya amb la incidència més alta d'aquesta neoplàsia.
La patologia, però, també és provocada pel consum de tabac, fet que explica per què fins ara era més prevalent en homes que en dones. La meitat dels casos nous de Parkinson encara no estan diagnosticats. Així ho denuncien des de la Societat Espanyola de Neurologia i ho confirmen des de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Des de l'entitat atribueixen a aquesta situació la gran varietat de símptomes primerencs d'aquesta malaltia, que apareixen entre 5 i 7 anys abans de l'aparició dels habituals tremolors. Anna Ruiz, neuròloga, neuropsicòloga de l'Avant, els ha numerat al cafè.
I són símptomes com podrien ser la pèrdua de l'olfacte, estrenyiment, tenim símptomes també amb alteracions del son REM, un 40% dels pacients presenten depressió i els dos últims símptomes que s'han trobat en aquests últims temps són l'epilèpsia i la pèrdua de l'oïda. Com pots veure, són símptomes que no tenen res a veure amb el moviment i això fa que el diagnòstic es demori d'un a 3 anys.
Ruiz insisteix que un diagnòstic precoç pot garantir una qualitat de vida al pacient durant més anys, ja que s'alenteix l'avenç de molts dels símptomes. Prova d'això, assegura, han estat els efectes dels confinaments en aquests pacients, que han vist com els seus símptomes empitjoraven per l'aturada de les teràpies.
Després de la pandèmia van tenir una davallada important, no? Des de que a nivell motriu, doncs, estaven com més bloquejats, no podien caminar tan bé. Llavors, és clar, aquestes patologies un cop ja estan assentades, diguéssim, és molt difícil recuperar-les. I el que vam haver de fer, doncs, és intentar reconduir el màxim possible i almenys partir del punt de partida on ens trobàvem en aquell moment per intentar que això no evolucionés cap a algú pitjor.
Des de l'Avant ofereixen sessions de logopèdia, fisioteràpia, neuropsicologia i teràpia ocupacional als pacients de Parkinson. També lideren un grup de suport psicològic per als familiars d'aquests pacients.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Detingudes tres persones relacionades amb el tiroteig que es va produir el setembre passat a Sant Pau de Riusec. Se'ls atribueixen delictes de lesions, un delicte d'avortament per una noia que va perdre la criatura i tinença il·lícita d'armes i explosius.
Els Mossos d'Esquadra han identificat i detingut a tres implicats que tenen entre 28 i 35 anys. El grup d'homicidis de la Regió Metropolitana Nord ha conclòs que les persones implicades van disparar fins a 10 vegades i de forma indiscriminada i amb total menyspreu per la vida de la resta. Els fets van passar a 2:45 de la matinada del 20 de setembre, quan els implicats eren a l'aparcament de la zona comercial del polígon. Es tracta d'una zona habitual de concentració de persones i on els caps de setmana s'hi fan botellots. Segons el relat, aquella nit hi va haver una baralla en què algunes persones van fer servir armes de foc real, ferint diversos dels concentrats. Els detinguts han passat a disposició judicial i s'ha decretat llibertat amb càrrecs i presó per un d'ells. Tot i això, la investigació no està tancada i la policia no descarta més detencions.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els casals de Setmana Santa, impulsats per diferents entitats sabadellenques, han recuperat l'assistència d'abans de la pandèmia. Amb l'aixecament de les restriccions, més famílies s'han interessat per aquestes propostes a cavall entre el lleure i l'educació els dies que encara són laborables. Pere García, director de coordinació de Village New, ho ha apuntat en declaracions al programa Al Matí.
És que els números amb això de la Covid es va notar bastant que hi havia una inflació baixa. Llavors, ara que sobretot ha arribat el bon temps i just, a última hora els pares han apretat molt, la veritat.
Aquesta entitat opta per les activitats relacionades amb la robòtica, la informàtica i les matemàtiques. També en una línia científica, l'astronòmica ha programat experiments fins dijous, com destaca Montse Rivell.
Sí, experiment que ells mateixos vegin doncs, com funcionen les coses i que ho facin ells mateixos. Uh-huh. Per exemple, en aquest cas hem fet la llum, el temps, l'aigua, la propulsió, i ells experimentaran amb tots aquests temes, doncs tot això. I els encanta, clar, els encanta, perquè remenen, fan, i els encanta.
Però a la ciutat també hi ha casals relacionats amb l'esport, com l'organitzat per la Joventut Atlètica de Sabadell, la JAS. Anna Herrero, coordinadora del campus, n'ha apuntat els objectius.
Que a través de l'esport els nens s'ho passin bé, sobretot això. A més, l'esport que tenim nosaltres, tot i que sigui un esport bastant individual, es fan moltes coses en equip, llavors també busquem una mica aquests valors, no? De companyerisme, d'ajudar-se, i bueno, això és el que intentem treballar, però també molt a través del lleure. També entenem que són nens i nenes els que venen aquí al campus, que venen de l'escola i que puguin estar a l'aire lliure i fent jocs, doncs també ho valorem molt positivament, així com conèixer un esport nou, que tenim molts nens que no fan atletisme i poden, bueno, tenen l'oportunitat de poder practicar aquest esport.
En aquest cas, el casal estarà en marxa fins dimecres. La setena edició de la Fira del Llibre Feminista coincidirà amb Sant Jordi. Se celebrarà el 23 d'abril a la plaça Vallès a partir de les 10 del matí.
Aquesta coincidència de la celebració amb Sant Jordi ha complicat a les organitzadores de la fira poder omplir la jornada d'activitats. De totes maneres, garanteixen que hi haurà presentacions i venda de llibres de temàtica feminista, com explica l'Aida.
Aquest any serà el format serà una mica diferent, no vindrà editorial, sinó que des dels col·lectius vendrem alguns llibres i volíem fer presentacions de llibres i no en farem, o sigui, en farem alguna, però ens ha costat molt perquè, clar, la gent ja tenia altres compromisos per aquell dia, o sigui que ha sigut més complicat que altres anys.
També programaran xerrades enfocades a la temàtica escollida aquest any, la violència institucional. Per això convidaran membres de Justa Revolta i del col·lectiu I érem totes de Manresa, que té 10 encausades per les manifestacions del 8 de març de 2019. Ho ha detallat la Laura.
Hem triat aquest tema perquè és bueno, un problema actual i que és urgent que es resolgui, vale? Que és bueno, la violència institucional, que és una forma més de violència masclista i que bàsicament és exercida per l'Estat i les institucions públiques que se suposa, no?, que són les persones que ens han de protegir. I, bueno, doncs és urgent que denunciar-ho, que es coneixi i que ho resolguem.
La setena edició de la Fira es va presentar aquest cap de setmana al casal Can Capablanca. Es donaran més detalls de la programació en els pròxims dies.
Avui també és notícia.
Sabadell acollirà un acte de commemoració per la Covid-19 el pròxim 24 d'abril a les 12 del migdia. En el decurs de l'acte es descobrirà un memorial en record a la lluita contra el coronavirus. Serà un acte obert a la ciutadania que tindrà lloc al recinte del Parc Taulí i que s'havia d'haver fet fa uns dies, però es va suspendre. Signat un nou conveni de col·laboració entre el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell i la UAB per permetre l'accés dels estudiants de tercer i quart curs i màster de l'Advocacia de Dret a determinats serveis col·legiats. D'aquesta manera se'ls vol facilitar la transició entre el món acadèmic i el laboral. Les Joventuts Socialistes del Vallès Occidental tenen nova executiva. Carolina Sanchís, de Cerdanyola, n'és la nova presidenta, la nova primera secretària. Òscar López l'acompanyarà com a viceprimer secretari i Adrià Pérez com a secretari d'organització. I per últim, en successos, 8 afectats per inhalació de fum aquest cap de setmana quan s'ha iniciat un foc a la cuina d'un habitatge del carrer dels Urals. 4 persones es van haver de traslladar al Parc Taulí. Es tracta de 2 menors, una dona de 60 anys i un home de 55, i van intervenir 2 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i 2 més de la Policia Municipal. En Cultura, el dimecres 20 d'abril a 8:15 del vespre, l'escriptor Joaquim Sala Sanahuja explicarà l'expansió del haiku en totes les expressions de l'art al Saló Noble del Teatre Principal. La cita servirà per presentar mundialment el memorial Arraona del compositor Benet Casablanques. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Vetllada sobre haikus la setmana que ve amb el Paraigües de Sabadell 2024, capital de la cultura catalana, i també la Fira Sakura Matsuri. El compositor sabadellenc descobrirà per primera vegada les seves creacions sobre personatges il·lustres de la ciutat que ja no hi són. Ho explica el mateix Benet Casablanques.
Van sortir uns haikus dedicats a 3 persones de Sabadell que ens van deixar en aquest període, que són en Josep Ramon Bach, en Josep Maria Benaúl, Alfons Borrell, a més meva veí de casa, i malauradament, des que vam tancar el programa fa una setmana fins ara, ha sigut una mica diguem-ne, de trastorn, no? Perquè malauradament doncs, en tindrem un de nou d'haiku que jo vull dedicar a la memòria del Pere Casas.
L'acte compta amb la pianista Yukiko Akagi, que els interpretarà, ja que habitualment inclou al seu repertori peces de Casablanques. A més, l'escriptor Joaquim Sala Sanahuja farà l'explicació sobre què són els haikus i per què han tingut l'èxit que avui en dia es pot reconèixer al món actual. I és que el Japó, com expliqui ell mateix, és una pràctica social corrent.
Els haikus és una pràctica social molt corrent. O sigui que és molt corrent que hi hagi 5 o 6 persones que es coneixen i que es reuneixen un cop al mes per fer una sessió de haikus, que es diu kukai. I aleshores, en aquesta sessió, cadascú porta un poema i hi ha un mestre que els critica. La idea del mestre, això és universal, per exemple, o sigui que sempre hi ha un mestre de tot.
Les manifestacions culturals de l'extrem orient han arribat a nosaltres, sobretot via França, ara fa cosa d'un segle. Els haikus tenen una estètica mínima i les normes per escriure'ls són molt estrictes, però la gràcia està en el fet que no es noti.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporta l'altre. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, 1 hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Unió Europea apunta el petroli com a pròxim objectiu de les sancions europees perquè és més fàcil de substituir apuntant i perquè representa una factura més cara que no pas la del gas, però no ha decidit fer aquest pas de moment. Des de la diplomàcia avisen que la guerra a Ucraïna i les represàlies contra el Kremlin tenen un impacte asimètric perquè l'arribada de refugiats afecta els països de l'est i la dependència energètica és més important a l'Europa central. A tot això, Espanya ha escolaritzat fins ara més de 13.000 refugiats menors ucraïnesos, el doble de fa una setmana. A data d'avui s'han atès prop de 49.000 persones desplaçades d'Ucraïna i s'han concedit gairebé 52.000 sol·licituds de protecció temporal, totes les que s'han presentat. D'aquestes, un 39,4% són de menors. La formació professional tindrà prop de 145.000 places a Catalunya el curs que ve, prop de 7.600 més que l'any passat. El govern ho ha anunciat avui sense incloure les convocatòries extraordinàries de places que es podrien produir després de l'alta demanda de l'any passat. Amb tot, hi haurà 276 grups nous d'FP. Els bombers donen per controlar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia al pati exterior d'una fàbrica de cadires de plàstic de les Preses a la Garrotxa. Una quinzena de dotacions continuen treballant-hi per controlar els punts calents que queden i que encara s'han d'acabar d'apagar. Les flames han obligat a tallar la C-152 i evacuar les empreses del costat. L'incendi no ha provocat ferits, malgrat la virulència de les flames. I un últim apunt, el grup assessor estratègic d'experts en immunització de l'Organització Mundial de la Salut diu que la vacuna d'una sola dosi contra el virus del papiloma humà ofereix una protecció sòlida davant del càncer de coll uterí causat pel virus del papiloma humà en un 95%.
Esports.
La paraula play-off ha deixat de ser tabú el vestidor del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen, bona tarda.
Amb el triomf per 0-4 al camp del Betis Deportivo i la resta de resultats de la jornada, l'equip arlequinat s'ha situat un lloc i un punt per sota de la zona de privilegi.
Ara és el Nàstic amb 47 punts que ocupa el cinquè lloc, però la Lliga està en un mocador. Entre el quart i el dotzè hi ha tot just 3 punts de diferència i el Linares té tots els números a sumar-se a la festa quan es posi al dia. Amb aquest panorama, Jacobo González, vigolejador dissabte, no es mossega la llengua.
Creo que es ahora mismo el objetivo que nos tenemos que marcar. No quiero ser tampoco aquí, bueno, volverme loco, pero creo que las cosas, tal y como están saliendo, creo que tenemos un nuevo objetivo, que es el mirar para arriba y creo que depende de nosotros.
El madrileny va veure porteria per partida doble a la Ciutat Deportiva Luis del Sol a la primera meitat. Abans, Muguruza va obrir el marcador i Aleix Coc posava la cirereta al pastís a l'inici de la segona meitat davant del CUE. Pedro Munitis, el tècnic, es felicita per haver resolt el compromís amb tanta facilitat.
Es cierto que hoy ha salido bien, hemos sido capaces de apretar alto, de recuperar, de contragolpear y de tener eficacia de cara a la portería rival, y luego sí que hemos sido capaces de manejar los tiempos de partido, pero bueno, yo creo que en líneas generales hemos tenido el partido bien controlado.
Avui ha estat dia de descans per la plantilla arlequinada. Demà, tornada a la feina per començar a preparar el duel de divendres a casa contra el Sevilla Atlético, una cita que es perdrà caixer per acumulació de targetes.
I avui, Sergi, s'ha produït la reunió entre els clubs de la primera ref i la Federació Espanyola a les Rozas. Alguna novetat?
Luis Rubiales, president de l'ENS Federatiu, ha tornat a garantir els diners dels drets audiovisuals d'aquesta temporada i ha assegurat que, tot i que s'està negociant facilitar els pagaments a l'operadora Fox Sports, en cap cas es vol concedir una rebaixa de cara al futur. A més, s'ha votat que en cas d'una possible vacant a la categoria, qui l'ocupi sigui un club que actualment milita a primera ref.
I el filial arlequinat, per la seva banda, ha arrodonit el cap de setmana en clau centre d'esports, certificant l'ascens a primera catalana. El Sabadell B serà la temporada que ve el segon màxim representant de la ciutat.
Jornada de contrastos en el futbol territorial sabadellenc i l'alegria es va viure a Olímpia amb la confirmació de l'ascens del filial arlequinat. Abans de xiulet inicial i amb la punxada prèvia del Gironella, la fita ja s'havia assolit, però el Sabadell B en va voler més i va superar 4-2 la Pirinaica, encarrilant també la primera posició del grup 4 de segona catalana. El tècnic Jordi López es felicita per tot plegat.
Jo crec que el club està molt content del treball que s'està fent. Avui hem iniciat el partit contra la Pirinaica, que és el segon classificat, que és un equip molt veterà, un equip que sap jugar a l'altre futbol, no?, per d'alguna manera. I nosaltres teníem avui tots els jugadors nascuts al 2000, 2000, 2001 i 2002, i 2003 en el cas de l'Adrià. O sigui, teníem un equip super jove, la mitjana més jove en tota la temporada, i hem sortit d'avui amb aquest equip, i això és mèrit del treball ben fet. La majoria són jugadors que ja estan aquí des de fa anys, i és la idea d'aquest equip. Gent jove, gent que creixi, i a veure si poden fer el salt i baixar cap a la Creu Alta.
I el Sabadell B li agafarà el relleu al Sabadell Nord, ja que els de Can Uriac han consumat el descens a segona catalana a dues jornades perquè finalitzi la Lliga.
A la zona nord va tocar viure l'altra cara de la moneda amb la derrota 1-3 contra el Sant Boià. Els de Carlos López només els valia la victòria per aferrar-se a les seves últimes opcions, però tots se'n van anar a Norris des de bon principi. L'entrenador lamenta com s'ha donat tot.
Veus que en aquestes alçades de la temporada els de baix també sumen i veus que vas competint bé, vas traient punts, però no surts, no, d'aquella zona de descens. Els resultats de dissabte tampoc aquesta setmana van ajudar, la setmana passada tampoc. I bueno, al final crec que sí que potser hi ha hagut un pèl de nervis més de lo normal, perquè és una cosa que et vens a la... És allò que dius, bueno, ens pot passar qualsevol d'aquestes tres jornades que poguessin baixar, però bueno, al final quan et passa pues és dur, i més com s'ha donat el partit, que ha sigut un pèl irregular.
L'aventura del Sabadell Nord a Primera Catalana ha durat 4 temporades i ara passarà a ocupar el segon esglaó del futbol català.
Veurem quins equips de la ciutat jugaran la pròxima temporada Segona Catalana, Sergi, però tant Tibidabo, Torre-Romeu com Can Rull, Rómulo Tronchoni ho tenen tot de cara.
Malgrat les derrotes per 3-5 contra el Can Tries i 2-1 a Berga, respectivament, en dos equips estan ben instal·lats a la zona mitjana del grup 4, el mateix que el del Sabadell B, amb un coixí rellevant respecte al perill. En canvi, el grup 5, la sabadellenca cada cop es complica més la vida i amb la derrota 0-2 contra el Premià encadena 12 jornades seguides sense guanyar.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà a partir de dimecres la final del play-off de la Divisió d'Honor Femenina. En poc més de 24 hores i sense Maika Garcia ni Marche Keuning, les de David Palma van capgirar l'eliminatòria de semifinals davant del Mediterrani.
En el tercer definitiu partit disputat ahir a Can Llong, l'Astralpool es va imposar per 10-8. L'inici va tenir alternatives, però a partir del segon quart, l'esquerrana Judit Forca va agafar les regnes i va obrir forat amb els seus 4 gols. Així resumia el partit el tècnic David Palma.
Avui sí que penso que hem dominat una miqueta més el joc, hem estat molt efectives en una de més, amb el llançament exterior, i això ens ha donat aquí aquesta possibilitat d'agafar avantatge, no? Després ha passat aquí la jugada aquesta, que per mi era molt clara, que em treuen la vermella perquè és un penal ja per trencar, crec que era el més 5, per trencar el partit, i a partir d'aquí el partit s'ha embolicat molt. Ella és molt al límit perquè no els hi queda un altre, s'ha endurit molt i hem passat de jugar a waterpolo a jugar a kickboxing, i això no pot ser, no es pot permetre això.
Amb el xiulet final es va produir una esbatussada a l'aigua que va acabar amb una expulsada per banda i amb Sabrina van der Sloot sortint com la més malparada amb un important trau a la cella. A la final de la Lliga ja espera novament el Mataró, que es va desfer del Terrassa per la via ràpida. Dimecres, a 8:45 del vespre, tindrà lloc el primer partit a la Finet World Aquatics de Can Llong. El segon serà divendres a les 12 del migdia a la Joan Serra i, si fos necessari el tercer, dissabte a la mateixa hora es decidiria el títol a Sabadell.
I acabem fent un parell de punts en format més breu. En natació, a punt de finalitzar una nova jornada als Campionats d'Espanya de Torremolinos.
En aquests moments s'està duent l'última prova d'aquesta jornada de tarda, els 100 papallona femenins, amb la participació de Cata Corró per part del Club Natació Sabadell. Fins ara, però, no hi ha hagut més metalls per la delegació del club. Els nedadors sumen un total de 10 medalles, 2 d'or, 7 de plata i una de bronze, de les quals 7 han estat en categoria masculina i 3 en femenina, de moment sense que cap dels representants hagi aconseguit cap mínima fina. El campionat s'allargarà fins al dimecres.
I Marc Otero guanya la cursa del Rodal amb una gran superioritat.
El corredor de la Joventut Atlètica Sabadell va aturar el crono als 41 minuts i 15 segons, amb 3 minuts de marge respecte al segon. En categoria femenina, aquesta desena edició de la cursa del Rodal se la va endur l'atleta independent Laia Cuervo amb una marca de 52-58. Un total de 94 atletes van completar el recorregut de gairebé 11 quilòmetres i mig i un altre cop amb sortida i arribada a la fàbrica Buixó. Era, per cert, la primera cursa del Rodal després de la pandèmia, 25 mesos més tard de l'última edició disputada. I que ara en fem un últim apunt amb aquests campionats d'Espanya de Torremolinos de natació. Cata Corró acaba de finalitzar aquesta prova dels 100 papallona femenins i s'ha penjat el bronze. Per tant, 11 medalles ja per la delegació del Club Natació Sabadell.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el cafè de la ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i després el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm